Benvinguts a l'Internauta.
L'entrada del món digital en el nostre dia a dia és una constant palpable en molts àmbits i la lectura no n'és una excepció. Per a parlar-ne avui, Vicent Partal conversa amb Diana Coromines, editora de Bonport, un segell especialitzat en la publicació d'e-books que permeten de gaudir de l'experiència lectora adaptada als nous temps.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Que internet i les xarxes ens han canviat la vida, avui en dia ja no ho discuteix ningú, això. Però n'hi ha mercats, n'hi ha sectors, n'hi ha àrees que les ha canviat d'una forma molt, molt, molt més radical que altres. Una, la de la publicació, malgrat tot. Malgrat que el llibre electrònic no és el que molta gent esperava que fos, etcètera, etcètera, s'han obert moltes escletxes, s'han obert camins nous, que n'hi ha hagut gent que ha tingut la valentia de transitar-los i de transitar-los amb molta força. Per això avui parlarem d'una editorial catalana de Bonport, www.bonport.cat, que publica això que es diuen e-singles. Ara parlarem de tot això amb la Diana. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Editorial es pot dir? O com n'hauríem de dir?
Sí, editorial. Nosaltres ens presentem com una editorial de llibre electrònic en català.
Molt bé. Però què feu exactament? És a dir, quan algú entra a www.bonport.cat, comencem bé avui, què s'hi troba?
Doncs es troba una sèrie, en primer lloc, una sèrie d'e-singles. Com tu ja has introduït aquest concepte, l'explico una mica.
Sí, explica'l.
Un e-single és un llibre electrònic a mig camí entre l'article periodístic i l'assaig. Ve a ser com un article periodístic amb més profunditat.
Llarg,
una mica llarg i més aprofundit. Llavors, la idea de publicar e-singles ens va venir a través d'una editorial danesa que se centrava justament en això, i que tocava temes d'interès ciutadà. I vam pensar que era molt atractiu, sobretot en el moment en què ens trobem, no?, a les portes a construir la República Catalana. Això va començar, vam inaugurar l'editorial a finals del 2013, a principi del 2014, i vam pensar que era un bon moment per fer-ho. I aquesta és la part que volem potenciar, malgrat que hi ha altres col·leccions. Però ens centrem sobretot, pel moment en què ens trobem, en la col·lecció Nou País, que és com la vam batejar.
Un e-single d'aquests, diríem que és que entre 5.000 i 20.000 caràcters, alguna cosa així. O sigui, el que seria un llibret primet en termes...
Sí, exacte. És flexible. La idea va sorgir d'Amazon, van començar a fer circular aquest tipus de producte i va tenir molt èxit i segueix tenint força èxit als Estats Units. A Dinamarca també ha tingut força acceptació, tot i que ara sembla que va una mica a la baixa. On té més implantació és als Estats Units. I hi ha diferents definicions, però sí, ve a ser un llibret, no? Un llibret.
I això és perquè la lectura es fa en mòbil o en tablet, diguem, el tamany és una qüestió adequada a la lectura, adequada al fet que la gent llegeix molt en el transport urbà, per exemple?
Per exemple, aquest és un dels motius. Un altre dels motius és que avui la manera com llegim, tots ens sentim a parlar, ha canviat molt. És una manera de llegir més fragmentària, en xarxa, agafant una mica d'aquí, una mica d'allà, que té, evidentment, inconvenients, però també té molts avantatges, penso jo, i aquest debat, no? Ostres, estem perdent la capacitat de concentrar-nos en llibres gruixuts i... Pot ser que sí, hi ha estudis, no?, que es dediquen a això, a estudiar com afecta el nostre cervell, la manera, això, no?, les noves tecnologies, internet, com està influint i fent transformacions en el nostre cervell. Potser sí que afecta, per exemple, coses com la concentració, però té l'avantatge que et dona un bon e-single, un bon llibre electrònic amb aquest format, ben maquetat, ben fet, t'obre la porta a una sèrie de possibilitats paral·leles a la lectura principal, molt rica i molt d'acord amb la lectura actual, aquesta lectura, no?, d'obrir les xarxes socials, el Twitter, els teus diaris digitals de referència, el correu, saltar d'aquí a allà. Crec que és un tipus de format que s'adapta molt bé a tot això, no? Perquè un e-single inclou, doncs, això, enllaços a bibliografia, documents paral·lels, etc.
Ara anirem al plus que té l'e-single, però va. Tu ja t'has defensat d'alguna manera dient, no, això no treu l'altre, però com perceps tu aquesta idea de que avui en dia ningú seria capaç de llegir Guerra i Pau, per dir-ho de forma? I aquesta sensació de que el llibre gruixut es fa difícil de llegir, és preocupant?
Jo no crec que sigui preocupant. Soc més aviat del bàndol optimista, no? No soc dels apoteòsics. Jo crec que una cosa no treu l'altra. Potser sí que, en termes de concentració, jo mateixa ho noto, el fet de tenir sempre la possibilitat de connectar-te fa que paral·lelament vagis fent altres coses a la vegada. Potser fa que la lectura en línia, diguem, consecutiva sigui més llarga del que ho era en altres temps, on seies, agafaves Guerra i Pau, i ja està, aquesta era la teva lectura, fins que no acabava no feies incursions.
Tiraves un mes llegint-la, perquè
sí,
abans no
sí.
Tenies temps.
Exacte. Ara, doncs, es pot allargar més, però al final no veig que això impedeixi llegir obres, aquestes grans obres, també doncs, de manera completa. No? I paral·lelament, tot aquest accés que tenim a documents paral·lels tan ràpid, tan immediat, és una cosa que t'enriqueix molt i que abans era impossible. O era molt més feixuc, i això sí que eren anys i panys d'anar a les biblioteques buscar aquella referència. Ara tot això, amb una bona formació, que suposo que aquí a l'escola hi té un paper molt important, per tal de tenir criteri i seleccionar, doncs, saber seleccionar entre fonts fiables, fonts no fiables, com trobar la informació més rellevant d'acord amb els seus interessos, amb una bona formació, jo crec que això t'obre tot un món que abans estava, doncs, restringit a poca gent.
Abans ja parlaves de la capa, diguem, interactiva, per entendre'ns. És a dir, una gran diferència. Un e-single no és simplement perquè és més barat de produir i de distribuir.
No.
Té un valor afegit.
Sí, exacte. Sí, 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 totalment. I va d'acord amb aquesta experiència. Jo llegeixo un e-single, repeteixo, ben fet, que després hi entrarem, que és un dels desavantatges. Fer un llibre electrònic ben fet és difícil. Té tota una sèrie de costos. Bueno, ja en parlarem, si de cas.
Ara en parlarem.
Però un bon llibre digital és una experiència, com dic, molt enriquidora, perquè et permet fer la mateixa lectura lineal, si vols, que fèiem abans, però et facilita tot aquest plus, no només en forma, doncs, de documents paral·lels que poden anar suggerits pel mateix autor, i si estan, doncs, ben enllaçats, que pot no ser el cas, però si està ben fet el llibre electrònic, doncs, els enllaços funcionen correctament i és immediat. Per tant, pot ser una sèrie de documents paral·lels que suggereix l'autor, o et pot permetre tu navegar al moment amb el teu dispositiu fent les consultes que tu consideris en aquell mateix moment, des del mateix dispositiu. No és allò de saltar del llibre al paper i ara vaig a internet i buscaré això per ampliar una mica. Ho tens tot en el mateix aparell i en el mateix llibre. No? A més, és transmèdia, que és la diferència entre llibre digital i llibre electrònic. Llibre digital s'entén...
Això ja no ho havia sentit jo dir mai. La diferència entre llibre digital i llibre electrònic.
Sí, ara potser he corregut massa.
Has corregut massa, però para aquí. Para. A veure, què és llibre digital i què és llibre electrònic?
Per llibre electrònic, clar, ara no et sabria citar d'on l'he tret, idea, però llibre electrònic és... no explota les característiques, les possibilitats que ofereix el mitjà.
Un PDF, per exemple.
Sí. Seria una mica millor
poc.
Que el PDF.
Seria una mica massa.
Exacte.
Poc.
És simplement el text, que és bàsicament el que ofereix Kindle, no? Amazon, amb una sèrie de... té una sèrie de valors afegits, Per exemple, el diccionari que incorpora, tu pots consultar en tot moment el significat de qualsevol paraula amb un clic. però no incorpora habitualment vídeos, doncs això, imatges, no està tan pensat per interactuar constantment amb la xarxa i perquè tingui aquest component audiovisual. Va. Mentre que, per exemple, un llibre digital que ofereix l'iPad, el tipus de... És a dir, el llibre digital on llueix més, diguem, és en els dispositius Apple, no? A l'iPhone, en un iPad.
Que aquí, aleshores, és on pot haver més tota aquesta riquesa.
Exacte.
Que acompanyava i que és la que tu estaves explicant quan t'he tallat.
Sí, correcte. I, de fet, és... hi ha una diferència entre Apple i Amazon, i és que els llibres que ofereix... Apple se centra realment, no té l'oferta immensa que té Amazon, però se centra en llibres que realment són a nivell de maquetació de molta qualitat i que exploten les possibilitats del mitjà.
Va. Tu abans has deixat caure això de si està ben fet.
Sí.
Què vol dir si està ben fet? Molt d'amateurisme o molta...
Sí, i sobretot que fer un bon llibre digital i un bon llibre electrònic, si és digital encara més, perquè té totes aquestes complicacions afegides del vídeo, la imatge, és una peça d'orfebreria. És realment, no crec que no està prou valorat. Ara que m'hi he trobat, fer un llibre electrònic amb codi des de zero... realment al final l'efecte es veu perquè funciona perfectament en tots els dispositius, això vol dir que clar que s'han d'anar fent proves, però vol dir que el codi està fet de manera que aquell fitxer, o a vegades pot ser que se n'hagin de fer dos, perquè sigui compatible amb totes les plataformes, però aquells fitxers funcionen perfectament i l'obris des de qualsevol lector, qualsevol versió, per tant vol dir que no hi ha, o sigui, els enllaços estan ben fets, no hi ha aquestes coses que embruten la maquetació, que amb un llibre en paper de seguida ens molesten, i potser en digital encara no estem tan habituats a exigir més en termes de maquetació, perquè és un àmbit electrònic i per tant en l'àmbit doncs, d'internet corren molts documents, diguem, maquetats sense cap cura.
Va.
Però doncs, vol dir no trobar-te, per exemple, que el títol que es va repetint a la capçalera, no? Al llarg del llibre, doncs, és el títol de la portada, és el títol del llibre, que a vegades això t'hi trobes, errades d'aquestes. Per què? Perquè les grans empreses que es dediquen a la maquetació de llibre electrònic simplement agafen... automatitzen el procés. És com podem fer un paral·lelisme...
Tenen un programa que exacte. Ho fa.
Llavors, això pot funcionar, però llavors la revisió a posteriori ha de ser molt exhaustiva i molt curosa. Nosaltres tenim experiència amb grans empreses que tenen doncs, reputació i que treballen per grans editorials del país i que el producte que et lliuren s'ha de refer, vaja, i has d'estar a sobre constantment perquè fas proves amb diferents lectors, no funciona, fan, diguem, és com la traducció automàtica. No? Tu pots fer una traducció automàtica i després revisar-la a fons i pot sortir un bon producte, però si tu aquest procés de revisió després el descura, no en tens cura, allò és un desastre.
Fa gràcia perquè parles, en el món del paper també n'hi ha les editorials que van a pes, que diuen, i les editorials que tenen molta cura del producte final, de l'objecte.
Sí,
no parlem ara del contingut, de l'objecte.
Exacte,
no?
Sí.
I és curiós perquè és com un paral·lelisme, no? De dir en
és
això.
És veritat, sí.
En això
passa el mateix,
és el mateix model.
El que passa és que realment, en termes tecnològics, jo confio que s'avanci de manera que sigui més fàcil fer un bon llibre electrònic, de la manera que et comentava, no? Amb codi fet des de zero. Perquè si no realment, perquè això surti a compte, ha de ser un best-seller. Perquè
clar.
Si es paga bé, i s'ha de pagar bé, perquè és una feina que vol moltes hores, si es paga bé vol dir que, esclar, has de tenir un retorn, no? Un retorn important. I per les editorials petites això és difícil, és un repte.
Però vosaltres heu fet una aposta, ara a veure si sou capaç de dir bé l'adreça, 3w.bonport.cat, que al principi
correcte.
He fet el ridícul molt. Vosaltres heu fet una aposta de dir, nosaltres volem fer llibres d'assaig polític, diguem-ho així, per entendre'ns, no? amb mirades obertes cap a fora, aquell que vau fer de la corrupció a fora, no sé què, etcètera, etcètera.
Sí.
Per tant, diguem que ja d'entrada no us apunteu a dir no anem a buscar bestsellers, o no?
Clar, correcte. Sí, perquè realment és el que pensàvem que era l'àmbit en què en aquest moment podíem aportar el nostre granet de sorra i volíem fer aquest esforç, no? També hi ha dues col·leccions, una literària, pensada sobretot per editar traduccions d'obres clàssiques al català, obres clàssiques que encara no s'han traduït. De fet, ara en tenim una en procés.
Ja pots dir-la, eh? Si es pot confessar-ho o és secreta.
Prefereixo encara no dir-ho perquè ho estem acabant de lligar, però aquesta realment fa il·lusió perquè és una cosa que encara no hi és en català i que fa especial il·lusió que hi sigui, que a més també té a veure amb la corrupció i penso que és molt actual també.
Molt
no? Però l'hem deixat en segon terme per això, perquè creiem que ara la prioritat és aquesta i volem contribuir a portar el nostre granet de sorra a tot el pensament rellevant, a tot el debat que ara és molt necessari.
I quins llibres heu editat en aquesta línia?
Per ara només tenim editat una petita comèdia, una obra teatral, d'un autor, d'un dramaturg català, Avel·lí Artís i Balaguer, que és un autor que va ser molt important en el tombant del segle XIX al XX, en què hi havia una crisi molt important del teatre català, a més va coincidir amb com fer el pas a la normativa fabriana i, per tant, com trobar una llengua que s'adaptés a la normativa però que sonés amb naturalitat a l'escenari. És un autor que està molt oblidat i que va ser molt important perquè va realment trobar aquest equilibri lingüístic, no? El seu model de llengua, des del meu punt de vista, és realment molt, molt encertat si tenim en compte el moment en aquella època i, a més, funciona encara avui molt bé. Per tant, volíem recuperar aquesta obra, que és una obra breu, que es diu Diàleg. I aquesta és l'única que hem publicat.
Però en la part política, que és a dir, teniu aquest estudi...
Tornant a la col·lecció
Nou
País.
Nou País, sí.
Val. Ja, el primer número va ser un número dedicat al sistema de democràcia semidirecta suís, la democràcia helvètica, de la Pilar Carrasseles. El segon és aquest que tu comentaves, Viatge al cor de la bona governança, on mirem la lluita contra la corrupció que ha fet l'estat danès en els últims 150-200 anys i com totes les mesures...
150-200 anys?
Sí, això 150...
Ja no és, això ja no és una moda, això és
no,
seriós.
No, és veritat, sí, certament. El que passa és que tu, és interessant veure com ho han anat fent i el paper que va jugar-hi doncs, la reclamació des de no, la ciutadania, la gent reclamaven... en un moment en què la monarquia començava a trontollar i, per tant, no, en el trànsit de la monarquia absolutista a la monarquia parlamentària, en aquest moment les demandes de la gent van ser molt importants per posar fi a una sèrie de casos de corrupció molt cridaners que hi havia hagut i això es va recollir des de dalt i van saber conjuminar les dues forces. No? Per tant, crec que és interessant perquè m'ajuda a desmitificar la idea que no, és que allà dalt sempre han estat purs d'esperit sí. I lleials i honestos. De fet, no. I per tant, s'ha de treballar el tema, no? I per tant, hi ha esperança també per de cara al país aquí. Mm.
I seguireu en aquesta línia?
Sí,
aquest tipus
en tenim més, eh? Hem anat fent...
El següent... tot això entenc que qualsevol lector, espectador que vulgui... simplement va a www.bonport.cat, ho he tornat
exacte,
a dir bé,
tot això està...
i se'ho pot descarregar
exacte.
Allà. I
es
ja
pot
està.
Descarregar des de la botiga de Bonport i també des de les principals plataformes, Amazon, Google Play, l'iBooks Store, evidentment, i també Kobo, que és una plataforma menys coneguda aquí, però que també és de les importants. Llavors, tenim un altre e-single dedicat a la catalanofòbia, del Francesc Viadel, que és, des del meu punt de vista, dels més punyents no, de llegir, perquè és una píndola no, que analitza molt bé arran de l'incident de German Wings i tota la catalanofòbia que es va desfermar a les xarxes, és escruixidor, realment.
A més, el Viadel és una persona que, precisament per la seva experiència valenciana, ja havia fet llibres sobre,
sí,
sobre aquest tema al País Valencià, té una sensibilitat extrema en aquest
sentit. Exacte, és un tema que coneix a fons i que ha analitzat molt. N'hem fet una altra sobre llengua, també sobre quin règim de llengües ha de tenir la Catalunya independent, que es diu l'elefant lingüístic.
Que va moure una certa polèmica en el seu moment.
Sí, sí, com sempre el tema de la llengua, però volíem aportar també el nostre gra de sorra, la nostra aposta a favor del català i de despertar consciències entorn de la necessitat de debatre el tema a fons i sense tabús ara per prendre una decisió amb responsabilitat, no? Per saber el que decidim ara doncs, farà que el català sigui la llengua per defecte, la llengua doncs, de relació habitual en la Catalunya independent, o bé anirà cap a una desaparició gradual. No? Per tant, siguem conscients del que fem. El següent va ser un e-single sobre els arxius, la importància que tenen els arxius justament per lluitar contra la transparència, contra la corrupció, perdó, a favor de la transparència, en contra la corrupció i per avançar cap a un estat veritablement transparent. O sigui, quan, no, quan ens omplim la boca de transparència, tota aquesta moda dels portals, transparència sense una bona gestió de la informació, que vol dir tenir els arxius organitzats segons estàndards internacionals, tal com passa a Dinamarca, a Noruega, que són pioners amb això, a Nova Zelanda, a Escòcia, paper mullat, perquè és impossible llavors controlar què ha passat amb segons quins expedients de contractació pública. Per tant, volíem fer èmfasi en la necessitat de conscienciar la població que hem d'exigir als nostres governants que la República Catalana ha de tenir uns arxius com Déu mana, d'acord amb les democràcies més avançades.
Per tant, sempre amb una voluntat d'intervenció molt directa. És a dir, es tracta sempre de dir on voleu incidir és en quina classe de país anem a tenir, en com fer les coses, i amb aquesta mirada a l'exterior.
Sí.
A vegades es troba a faltar, no?, aquesta mirada a l'exterior en el moviment independentista. N'hi ha com una obsessió cap a dins que i clar, a fora passen moltes coses que donen pistes, que donen explicacions i que poden ajudar.
Pot ser que hi falti una mica, perquè és clar, és lògic, estem amb per nosaltres ara el tema és aquest i per tant doncs ens ocupa molt, no? Però sí, mirar fora ens pot ajudar també, penso jo, també a nivell estratègic, no? I potser també per relativitzar i per a vegades doncs, tots tenim pressa, però potser també per allò, calma. Sí, malauradament en el món ara passen coses molt grosses, no? Està tot molt remogut i per tant és lògic que a vegades doncs, no tinguem, no? La complicitat que voldríem que tinguéssim de manera immediata a fora en un cas tan evident d'una ciutadania que vol votar, no? Per tant, és un cas de democràcia, però bé, hem d'entendre també que en el món ara hi ha coses molt grosses, no? Sí. I per tant...
Però tu com a editora, és a dir, sí, tu aquesta feina, evidentment, n'hi ha una part que és negoci, lògicament, tu has de guanyar la vida i això ja no n'hi ha discussió, no? Però n'hi ha una part que és voluntat d'intervenció, voluntat de contribuir al debat, etcètera.
Sí.
Però com te sents de dir la gent reacciona, la gent no fa cas, la gent està ocupada en saber si ja s'aprovaran els pressupostos o no,
sí,
i els arxius te queden molt lluny, per dir-ho d'alguna forma?
No, la gent reacciona. Interactuen molt doncs, a Twitter, a les xarxes, ens deixen comentaris, ens escriuen correus. Que això es tradueixi després en vendes és una altra cosa, diferent. Però que llavors se'n parla, sí. I això és el que, doncs, per nosaltres, ara mateix és la satisfacció principal, no? Veure que realment crea debat.
I si et puc fer una pregunta indiscreta, si és massa indiscreta, me dius és indiscreta, Vicent, ja està. I els polítics? Us segueixen?
Ens segueixen.
Arribar feedback?
Ens segueixen, sí. Ens arriba feedback dels polítics. Sí.
Sí. Que possiblement les idees poden anar incorporant-les.
Sí, esperem que sí, que vagin com a mínim almenys a situar una sèrie de temes, no?, en l'agenda i que a partir d'aquí doncs, es vagi avançant. No?
Cap on penseu moure-us? Què més teniu en cartera? Què aneu a fer aquests pròxims mesos? N'hi ha una cosa que no m'ha explicat, que és que això es paga. És a dir,
sí.
Clar, quant val un e-single d'aquests?
Doncs és un preu assequible.
Sí.
Són 4,49 €. 4,5 €, Per tant, doncs, bé, penso que comparat amb segons, amb el paper segur, no?
La majoria de les revistes ja valen, la majoria de les revistes, no dels llibres, ja valen això.
Sí, exacte, sí, sí.
I deien, cap a on aneu? Què teniu en cartera?
Ara en tenim, a la col·lecció Nou País, en tenim en procés un altre sobre el sistema de recerca de la República Catalana, com ho hem de fer per explotar al màxim el talent científic que hi ha a Catalunya, que és molt gran i és...
constatable.
Exacte, és constatable i està aprovat. Però, i això malgrat totes les restriccions que hi ha, totes les traves que es posen, doncs, i les condicions, doncs, molt sovint precàries en què treballen els nostres investigadors, no? Llavors, com ho hem de fer per explotar això, no? Per anar articulant ja un sistema de recerca a la República Independent que potencia al màxim aquest talent. Si ara, amb aquestes condicions en què estem, doncs, brilla, no? D'aquesta manera, esperem, doncs, que no ens conformem amb això, amb anar fent allò, potenciem, organitzem o fixem-nos què fan a fora altra vegada i mirem, doncs, d'anar-nos acostant a models d'excel·lència.
Quant tardeu en fer un e-single?
És un procés llarg.
Clar, semblaria que és ràpid, no?
Clar.
I no.
És llarg perquè, és clar, d'entrada són peces que encarreguem, a vegades ens les proposen, generalment les encarreguem, per tant vol un temps de maduració, de tots tenim moltes coses a fer, no? Sovint els autors s'hi comprometen de seguida perquè trobem bona rebuda i hi ha molta gent disposada, no? a fer aquest tipus de reflexió. Però llavors es va allargant, eh? Normalment, de la voluntat a tenir-lo a punt, no? L'original, ja hi ha un temps perquè costa i tots fem moltes coses, no? Per altra banda, el procés de maquetació és llarg també, sobretot per, no només per la primera maquetació, sinó per totes les proves que s'han d'anar fent amb tots els dispositius. Llavors ve tota la part de posar el llibre a disposició de totes les plataformes, que sembla que sigui automàtic i no ho és. A part de tot el tràmit burocràtic que suposa inicial, que això ja està fet i que també sembla que sigui senzill i no ho és, no?
Vull dir... l'ICBN i...
Exacte, els ICBN, i després donar-te d'alta la hisenda americana, és tot una...
La hisenda americana?
Per poder vendre a Amazon, per poder vendre a iBookstore, has de tenir un número, si no vols pagar, si no vols que et descontin un 30%
del que
et correspondria, no? Dels teus royalties. Que així i tot has de pagar una part, has de pagar el 21% d'IVA aquí i una petita part, tot i estar d'alta a la hisenda americana, una petita
aquí
part...
Aquí els e-books encara paguen el 21% d'IVA?
Sí.
Però això és un escàndol.
Sí. Sí, sí, és escandalós i a més és que realment et deixa un marge molt, molt petit. Entre la comissió que es queda a la plataforma i l'IVA és escandalós. I ara sembla que Brussel·les vol posar-hi remei.
Diuen.
A veure si ho aconseguim.
Sí, escolta, sí. I la feina, bé, clar, sol passar, a l'internauta, com que al final ens defineix la tecnologia, acabem parlant més de tecnologia que del que la gent fa, però clar, n'hi ha la feina clàssica de l'editora. T'ho has de llegir,
sí.
Has de valorar, has de donar indicacions, has de dir, canvia això, fes allò, no?
Sí.
Aquesta feina suposa que tractant els temes que tracteu i amb l'orientació que teniu ara, en aquest precís any, deu ser apassionant, no?
Sí, sí, sí que és apassionant. I és una altra fase de la feina que és que també suposa moltes hores, realment, moltes, perquè, vulguis que no, doncs en termes de correcció, a vegades hi ha també un debat amb l'autor, evidentment l'autor és la seva obra, però sí que fem aquesta feina, no?, de dir, escolta, a mi t'has plantejat això, o discutim una mica, no?, sobre el tema, perquè és, bueno, en definitiva, el debat és el que ens interessa i hi ha aquest debat també amb l'autor, que és una part també apassionant, no? Sí, és una feina, és una part que a mi personalment m'agrada molt, no?
Quant de temps fa que vau començar amb Bon Port?
Vam començar a principis del 2014.
I què tal la sensació? Ha passat ràpid?
Ha passat molt ràpid, molt ràpid. Voldríem fer molts més e-singles i ens sap greu no tenir més recursos per anar-ne fent un al mes, que era la idea inicial. La idea inicial era publicar un e-single cada mes, però realment això no podem. Amb els recursos que tenim ens hem de conformar a fer-ne 3-4 a l'any.
Sí. De tota manera, encara que sigui així, és evident que us heu fet un forat en aquest terreny, no? És a dir, entre els noms que sona hi ha Bonport com un dels noms claus, i això ja és molt, molt...
Sí, sí, i tant. Nosaltres estem molt, molt satisfets i bé, és una feina amb la qual estem molt implicats, no? Suposo que també perquè més enllà de la feina d'edició hi ha el moment apassionant que estem vivint, no? I per tant, doncs, conjuminar les dues coses és molt interessant.
Hi ha una pregunta que és sempre l'última, i que sempre diem que és una pregunta estúpida perquè no té resposta possible, però la fem sempre i acaben apareixent coses divertides, no? On t'imagines d'ací a 5 anys? Com t'imagines tot aquest món d'aquí a 5 anys?
Tot el món digital, de l'edició...
No, el teu concret, les singles, el món editorial, diguem-ho així.
El món editorial, jo estic convençuda que acabarà sent la manera com llegirem habitualment llibres, és a dir, el llibre electrònic. Uh-huh. Jo recordo quan acabàvem de sortir ens van dedicar una peça al Punt Avui, on hi havia algunes declaracions nostres, i just abans d'aquesta notícia sobre Bonport hi havia una frase d'algú que ara no recordo qui era, però que deia, es referia a una declaració meva, jo deia, estem convençuts que el llibre electrònic és el futur. I aquesta cita deia, no, el llibre electrònic no és el futur, és el present. Clar, sí que és el present, però com a negoci encara no ho és, malauradament. Per tant, jo crec que en els propers anys, no et sé dir quants, però això d'aquí 50 anys serà la manera com funcionarà el mercat editorial, sense cap dubte. Ara, què trigarem? Jo espero que en els propers, no ho sé, sempre és difícil dir quants anys, però 10, 15 anys, realment aquesta transició ja haurem trobat la manera haurem trobat el desllorigador de convertir-ho realment en el negoci per defecte editorial, no? D'aquí 5 anys, potser és massa poc temps. En el cas de Bonport, jo em conformo si podem seguir amb el mateix ritme, perquè realment preferim fer pocs llibres l'any, però ben fets, i que realment estiguem convençuts del producte que oferim i del ressò que pugui tenir, del que puguem aportar al país.
Molt bé. Doncs tots aquells que ho vulguin ja ho saben, www.bonport.cat o totes les plataformes.
Exacte.
De descàrrega de llibres electrònics serien, en aquest cas? O
sí, bueno, de fet, alguns inclouen pocs elements, però d'altres inclouen vídeos, per tant... Sí, llibres
doncs,
digitals.
A bonport.cat o a les plataformes de llibres electrònics es poden descarregar tots aquests volums dels quals hem estat parlant. Sí, avui gràcies per haver compartit aquesta estona sí, a VilaWeb i sobretot per la feina que esteu fent i pel treball que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Aquesta setmana s'han complert 10 anys de la presentació oficial del primer iPhone, un iPod tàctil de pantalla ampla, un telèfon mòbil revolucionari i un innovador dispositiu d'internet. Així el definia el 2007 el ja desaparegut Steve Jobs durant el Macworld de San Francisco. L'eliminació del teclat i el seu elevat preu, $500, no van convèncer molts. De fet, a l'estat espanyol no es va arribar a vendre mai. Tanmateix, una dècada i 7 versions després, el dispositiu s'ha convertit en una de les referències del món de la telefonia mòbil, tant pel seu disseny com per les seves prestacions. L'empresa Waymo, filial de Google, ha fabricat automòbils amb conducció automàtica que trepitjaran l'asfalt a final d'aquest mes. Són unes minifurgonetes que començaran a circular als estats nord-americans de Califòrnia i Arizona, on aquests vehicles ja han fet milers de quilòmetres de proves durant aquests últims anys. Waymo produeix els elements necessaris per a la conducció automàtica dels vehicles, com càmeres i sensors, fet que permet a l'empresa de tenir més control sobre el model de conducció i reduir costos de fabricació.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
S'han acabat les vacances.
Vacances?
No hi ha hagut vacances?
No hi ha hagut vacances.
No hi ha hagut vacances.
No, hem treballat molt.
Ah, sí? Bueno.
Sí. Algú ha d'aixecar el país, que diuen, no?
Exacte.
I segurament també has preparat el tema d'avui.
I tenim un tema tradicional.
És tradicional, ho fem cada any, sí, no?
Cada any, quan ve Reis, ve el FES de Las Vegas, el Consumer Electronic Show.
Consumer Electronic Show. Què és el Consumer Electronic Show, perquè no ens hagi vist abans?
Ui.
O perquè no conegui què és això?
És la fira més important d'electrònica de consum. El Consumer Electronic no és electrònica de consum. Abans estava, havia un Condems a Las Vegas, que era el que s'emportava tot el tema d'informàtica,
sí,
però com que ara la informàtica, el consum, l'electrònica, tot això està, queda una mica tot molt barrejat.
És tot molt doncs, heterogènic. No?
Aquests s'han emportat el gat a l'aigua i porten ja 50 anys. Aquest any era la 50a edició, o sigui, no és una cosa...
No és de fa 4 dies, eh?
No. Fa uns anys es dedicaven a ensenyar televisions, cada vegada eren televisions més grans, més primes,
sí,
que corbaven una mica, però clar, ara ja, com que tothom té televisions d'aquest estil, doncs han de
buscar... I suposo que també hi ha qualsevol artilugi que tingui a veure amb els mòbils, ordinadors,
qualsevol, tot i que vaig llegir una crònica que em va fer reflexionar una mica dient que aquest any s'havien vist relativament, poques novetats perquè hi havia molta gent que s'estava esperant al Mobile de Barcelona.
És a dir, seria una mica la competència en algun aspecte?
En algunes coses, amb el tema de telefonia mòbil, perquè clar, hi ha moltes coses que us explicarem, com el tema del paraigua, que aquest no sé si el Mobile el presenten paraigua.
No crec, pel que m'has explicat abans no crec que estigui al Mobile World Congress, i n'hi ha d'altres que no crec que estiguin al Mobile World Congress.
A cap altre lloc, sí. Només es poden ensenyar aquestes coses a Las Vegas.
A Las Vegas, val.
Sí.
Comencem pel primer, que crec que es diu Facetolink.
El Facetolink, que a mi és un dels que més m'agrada. És un artilugi de 2x2, és a dir, molt petitó, cap a la mà, 2x2 centímetres, per un centímetre d'alt, en el qual és un núvol privat, és el teu núvol privat.
Però, és a dir, allà hi pots volcar qualsevol vídeos, imatges, de tot.
Tots els teus dispositius els volques contra aquell núvol privat, contra la faceta, i tu tens allà els teus arxius que te'ls pots posar a la butxaca i emportar-te'ls on vulguis.
Va, és a dir, seria un disc dur de butxaca.
És una mica més que disc dur, perquè tots el teu telèfon iOS pot connectar-se amb ell i pot baixar-se els arxius.
Sense necessitat de cables.
Sense necessitat de cables, sense res. Té també per posar-hi una targeta de SIM, amb la qual et dona wifi per tots els ordinadors que tens a la teva disposició. És a dir, és una mica de tot. És un ordinador sencer dins.
És a dir, és com un ordinador, exacte.
Però és un ordinador. Amb 4 gigas de memòria de RAM per l'ordinador.
I quina capacitat té això?
Bé, depèn del que et vulguis gastar.
A veure,
sempre és depèn del que et vulguis gastar.
A veure, una tela.
La versió bàsica, la que són 256 gigas, que ja són gigas, $350. I la versió extra, que són 2 teres, entre mig n'hi ha algunes.
La versió high, eh?
La versió aquella que dius, jo m'emporto tots els meus arxius amunt i avall, $1.149.
$1.149, eh? Déu-n'hi-do.
Sí. És una mica car.
És una mica car.
Però
et veig molt entusiasmat i crec que te'l compraràs.
Jo, a la que surti, crec que me'l compraré, perquè també s'ha presentat la competència, que és un USB de 2 teres,
sí,
dels de Kingston,
sí,
que no han volgut dir el preu.
Ah, d'acord.
O sigui, un USB una mica més gruixut que els USBs que estem acostumats,
sí,
però amb 2 teres a dins. I també pots... Però clar, això
però
és molt diferent.
El pots connectar també al mòbil...
No, clar, és, per això et deia que és molt diferent. L'USB tu l'has de connectar amb una entrada USB. Aquest el deixa sense,
tu
sense
pots deixar
cap fil,
allà,
sense res, i tu vas fent.
Tu pots tenir allà sobre el menjador i tenir-lo connectat...
En lloc de tenir
tot...
un Dropbox, tens el teu núvol particular.
És un bon invent.
Jo crec que tindrà molt d'èxit.
Si rebaixen el preu, potser inclús tindríem més vendes.
Home, rebaixaran a mesura que... Clar, el que porten són xips de memòria dins. A mesura que els xips de memòria vagin baixant. 2 teres és molta memòria.
És Déu-n'hi-do. Escolta, què més em portes?
El Backtrack Skin.
Backtrack Skin.
Aquest és important.
Què és?
Aquest és important per estalviar... Mentre els cotxes encara es condueixen...
Ah, és per estalviar multes, aquest, eh?
És per estalviar multes,
per què?
Sí. Perquè és una pulsera que et va mesurant constantment el nivell d'alcohol a la sang.
Déu-n'hi-do, però...
I et dona un avís immediatament a la que et passes...
És a dir, és una pulsera que te l'has de posar quan surts de gresca, no? Perquè no te la...
Però la pots portar tot el dia. La pots portar tot el dia perquè està pensada perquè la portis a sota de l'Apple Watch.
Val. És a dir, ah, a sobre hi ha d'anar l'Apple Watch...
No, és obligatori. No, està pensada perquè a sobre hi pugui anar l'Apple Watch.
Però
és autònoma. És autònoma, es connecta amb el teu telèfon.
I és a dir, en tot moment et diu quin grau d'alcohol...
Quin grau d'alcohol. Han dit... a veure, hi ha una cosa que li diuen TAC, que llegiré. És el Transdermal Alcohol Content, que és una manera... Es veu que la pell va segregant una mica de... No sé què.
De suor, bueno, de suor segurament.
I diu que amb aquesta suor hi ha molècules d'etanol. Aquestes molècules d'etanol són les que analitza aquesta pulsera i et diu, no agafis el cotxe...
Queda't a casa.
I que, no, torna
o
en taxi.
O torna en taxi. Bueno, també pots quedar a casa.
Sí. Escolta, no són uns ninguns, aquesta gent.
Qui són?
Aquesta gent van... No és un bluff. És a dir, aquests van fer un prototipus a començaments del 2016 i van guanyar un premi de $200,000, $200,000, que el va donar a l'Institut Nacional d'Estats Units contra la prevenció i l'abús de l'alcohol, que depèn, entre cometes, de la Seguretat Social dels Estats Units. De l'Institut de Salut dels Estats Units. O sigui, no...
Que no són uns arreplegats.
No són uns arreplegats, i el que estan venent no és una tonteria. Ells han demostrat, i les autoritats sanitàries certifiquen, que el que diu allò va a missa.
És a dir, que és molt fiable. Però,
és molt fiable.
Però deixa'm que jo li vegi una sèrie de mancances, perquè jo no em compraré exclusivament això per saber si algun dia vaig borratxo o no vaig borratxo. Vull dir,
sí, clar. És només una pulsera, de totes maneres. Depèn del preu de la pulsera i depèn dels punts que et treguin.
M'agradaria saber el preu.
No ho han dit encara.
I això suposo que va...
La major part de les coses que direm encara no sabem preus.
Encara no sabem preus. Espera't.
Això ho han de treure un preu. I a més a més t'estalvies el bufar. No cal ni que bufi, ni que et treguin sang, res.
Si és un preu raonable, segurament molts i acabaran fent el cop de cap. Què més?
Què més? Alexa.
Alexa.
Alexa
és l'estrella del
Congrés? Alexa a tot arreu, sí. Alexa és l'estrella perquè Alexa no està present. O sigui, Amazon, Alexa és el sistema intel·ligent d'entendre't i d'obeir ordres d'Amazon. Amazon no té stand a la fira.
Ah, no?
No, no té stand, però tothom té Alexa amb els seus productes.
I això?
Perquè han sigut prou hàbils com per obrir el producte. A veure, per exemple, amb Siri, Apple, que seria la similitud...
Alexa Siri, és la competència de Siri, eh?
Alexa és la competència de Siri. Siri, Apple, funciona o amb els telèfons d'Apple, o amb l'iPad d'Apple, o amb els ordinadors d'Apple.
Sí.
Alexa funciona amb el que vulguis.
Qualsevol cosa.
Qualsevol cosa que s'hagin posat d'acord amb els senyors d'Amazon. Van començar fa un any i mig, em sembla, amb uns altaveus, el que li diuen un Echo. Hi ha tres models d'Echo de diferents mides, i aquests altaveus que tu tenies a casa, tu li deies, Alexa, i Alexa t'escoltava i feia el que tu li deies, el que sabia fer.
Busca'm el telèfon.
Fa un any tenia unes 1.000 ordres, ara n'entén unes 7.000.
7.000?
7.000 coses. Tu li pots dir com al Siri, Alexa, diu, quin va ser el resultat del Barça de l'altre dia?
O busca'm el telèfon d'aquest restaurant.
O quina temperatura fa al carrer?
I Alexa et respon.
Busca'm un restaurant a menys de 10 minuts amb cotxe.
Val. Llavors,
són coses que poden arribar a ser complexes.
Llavors, quins són els avantatges que ens comporta respecte al Siri? Això que deies, no? Que és un projecte obert.
Comprar, per exemple, un dels que han firmat un acord són els de Ford, perquè Alexa estigui en els seus cotxes.
D'acord.
I que tu, en lloc d'anar apretant botonets al cotxe, tu li vagis dient al cotxe el que vols que et faci, amb la qual cosa també reduiran el nombre d'accidents. O els de LG han presentat una nevera, un tros de nevera.
Una senyora nevera.
Una senyora nevera.
Una senyora nevera.
Amb Alexa, perquè tu li donis ordres i perquè la nevera automàticament et faci la comanda.
D'acord.
Quan vegi que van baixant els ous, et demana ous a Amazon, clar, perquè Alexa és d'Amazon, no ens oblidem d'això.
Totes aquestes funcions que incorporarà Ford o que incorporarà LG, llavors, com se sumen a Alexa?
Perquè, així com Siri és una cosa tancada, Alexa té una cosa que li diuen skills.
Val.
Skills són habilitats.
Sí, serien les...
I aquestes habilitats són mòduls que es van ajuntant a Alexa i cada fabricant fa els seus. Per exemple, els de Domino's Pizza han fet un skill que l'ajuntes a Alexa i tu li pots demanar pizzas.
Val,
diu, Alexa, demana'm una pizza 4 estacions. És a dir, llavors Alexa se n'encarrega de buscar el Domino's Pizza més proper perquè et portin la pizza a casa.
És a dir, per entendre-ho, Alexa de sèrie hi ha moltes funcions que no les té, però que sí que les hi podem anar incorporant.
No cal que tu els incorporis. No, que aquí encara està la gràcia, que és
quina
més
és
fàcil.
La gràcia?
La gràcia és que les incorpora directament a la central d'Amazon.
I tu no has de fer res.
I tu no has de fer res. És a dir, a l'Alexa, igual que el Siri, no té prou capacitat de càlcul i de computació dins d'aquest altaveu petitó. Mm. El Siri passa el mateix. Tu necessites estar connectat per demanar...
A la xarxa.
Per demanar alguna cosa perquè el que tu has parlat ho envia a un ordinador central, aquest ordinador central ho interpreta i després et torna les instruccions o de demanar la pizza.
D'acord. Perfecte. Així podríem dir que Alexa està per davant de Siri en aquest terreny o què?
Poder entén menys coses, però a la llarga n'entendrà més.
Sí?
Perquè hi ha més gent treballant, i sempre és un problema de quanta gent està treballant amb això. I Alexa, clar, no és només Amazon que estigui treballant. Tots els altres que volen afegir-hi coses estan treballant i afegint coses...
I portant
idees i coneixements. Clar, ha passat una cosa molt curiosa aquests dies als Estats Units, que van emetre un programa explicant que una noia, una nena, havia fet servir l'Alexa per demanar unes nines, no sé quantes nines, i unes pagadolces, una cosa d'aquestes. I el locutor de la tele va repetir a la seqüència que havia fet la nena i va dir: "Ei, Alexa, demana, vull aquesta nina, vull això." Tots els que tenien a l'Alexa a casa van sentir l'ordre de "Alexa, demana'm aquesta nina."
I es van muntar comandes.
I es van començar a muntar comandes a Amazon de la mateixa nina. Amazon va sortir ràpidament dient que tornaria totes les comandes que s'havien fet de la
culpa
nina.
Nostra, no?
Culpa no ho sé. Però, per exemple, pots dir-li: "Vull escoltar música dels Beatles." Llavors es connecta a Spotify o
on sigui.
Comença a reproduir música del...
És el futur, això, eh?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Anem per aquí. Què més? Crec que ens portaves unes Google Glass.
Jo li dic Google Glass, però no són Google. Són Glass, però no són Google.
Crec que tothom ja les coneix com a Google Glass.
Sí, però com que tothom les coneix com a Google Glass...
Però això va ser un fracàs.
Sí, però els de Lenovo, sí, que són prou grans, Lenovo és una companyia xinesa,
sí,
ha fet una cosa molt similar a Google Glass, estan dedicades, o volen dedicar-les, perquè encara no han començat a vendre-les, han ensenyat el prototipus. Volen dedicar-les només al sector negocis,
sí,
i volen que hi hagi altra gent, una mica el que t'explicava d'Amazon, que altres fabricants s'hi ajuntin per fer una mica de software i per fer una mica de hardware per aquestes ulleres. No volen tancar-ho, sinó deixar-ho molt obert.
Suposo que ja saben on es fiquen.
Ja veurem què passa.
Escolta, i parlem de l'USB-C.
Sí, tots sabem que és un connector USB.
Tots sabem que és un USB, però no sabem que és un USB-C.
Però ho sabrem.
Ho sabrem.
Perquè és l'evolució dels connectors que teníem fins ara, que estaven més o menys limitats. Hi havia l'USB normal, va sortir el 2, després va sortir el 3,
sí,
i ara ha sortit el C. I el C, primer de tot, imprescindible, que això ja ho han solucionat d'una...
Una punyetera no és incorrecte.
D'una punyetera vegada.
Què passa?
El podrem posar de qualsevol dels dos costats. No haurem de saber de quin costat hem de posar el connector USB.
A més, és llei de Murphy, perquè sempre t'equivoques.
Sempre el poses al revés.
Sempre el poses al revés.
No, amb aquest el pots posar dels dos costats.
Fantàstic. Però tot això ja tenen la meva benedicció i endavant.
Han aconseguit que sigui molt més ràpid,
sí,
han aconseguit que li puguis donar alimentació,
val,
que pugui passar vídeo de 4K, cosa que no passava. És a dir, pràcticament, o que el que està fent Apple, per exemple, ara ja amb els MacBook Pros aquests nous, i amb el MacBook anterior, només hi haurà un connector USB-C, un o diversos,
sí,
en el teu ordinador.
Sí, sí. Ah, de fet...
Desapareixen els port displays...
Tot. Ha desaparegut tot. Si la gent mira els nou Apples, els nou Macs, només hi ha un connector
USB-C.
I a partir d'aquest
ja t'espavilaràs.
Pots comprar uns adaptadors que es diversifiquin...
Que és el que hi havia, moltes de les imatges que estan a l'article, són adaptadors perquè tu puguis posar el connector d'Ethernet, puguis connectar la pantalla, el que sigui.
Escolta, anem ara, amb els
gadgets.
Gadgets, gins curiosos que es podran veure aquí al Consumer Electronic Show.
A veure, els direm molt ràpid.
Comences pel paraigües o no? El paraigües m'ha fet bastanta gràcia.
El paraigües és un paraigües intel·ligent, el qual vol dir que en el mànec del paraigües porta una estació meteorològica.
Fantàstic.
I sap i et diu quin temps fa i si plourà o no plourà, perquè a més està connectat. i et diu que has d'agafar, et diu a través de l'app que tens el telèfon, que m'has d'agafar, que si no m'agafes et mullaràs. I té una cosa també molt important, quasi bé tan important com lo de l'USB-C.
Quina?
I és que quan te'l deixes a algun lloc, està geolocalitzat i t'avisa que on està el teu paraigua.
Perquè segurament et deixaries molts quartos.
Sí. No, no és massa car. No, no és excessivament car. Em sembla que vam dir que uns 100 i pocs dòlars. O sigui, bueno, a veure...
Per ser un paraigua és car.
Per ser un paraigua és car, però per ser un gadget d'aquest, us deixo el link a Indiegogo, que és una espècie de Kickstarter, perquè us podeu apuntar. I és francès, a més, és dels pocs invents que s'han presentat allà...
Que no són americans.
Que no són americans.
Escolta, explica'm les altres. Més
molt gens. Ràpidament, el raspall intel·ligent...
Que hi ha, raspall de dents, raspall de
cabell? No, raspall de cabell, és a dir, jo no seré usuari del raspall intel·ligent. Que, poca broma, l'han fet entre els de Kerastase, que són els dels xampús,
sí,
i els de WeThings, que són uns dels que més feina fan amb el tema de polseres, anells... Ara han passat de la versió polsera a la versió anell. I diu que t'ensenyen a pentinar-te bé, a fer el gest bé, t'analitza el cabell, et diu quantes vegades ho has de fer... Bé, és igual, deixa-ho no. estar.
Següent? aquest no li auguro gaire èxit.
No, el plegador de roba.
Aquest sí que li auguro èxit.
Però és només plegador, no planxa. O sigui, la roba hi ha d'estar relativament bé.
Clar, és que el més fumut és planxar.
Clar, el que fa és treure-li les arrugues, però no planxar. Li tira una mica de... No sé què li deu tirar, perquè a més després t'ho cobren, perquè cada vegada l'has de recarregar.
Li com tira... que l'has de recarregar?
Sí, l'has de recarregar amb el líquid aquest que tiren per sí. desarrugar la roba.
Val.
No és poca broma, Són 700 o 800 euros o dòlars de per plegar la roba. Has de tenir molta roba per plegar,
Molta roba per plegar has de tenir, exacte. I què més?
A part del pre... Hi ha una cosa que no donaré els links perquè em sembla poc ètic, que és el submarí pels pescadors.
Submarí per pescadors.
És un artilugi aproximadament de 2 pams per 1 pam i mig,
sí,
que és un submarí que tu el tires a l'aigua i et va buscant els bancs de peixos perquè tu puguis tirar l'am en aquell lloc.
I on queda l'emoció de
exacte, si això, o no jo, a mi em sembla que és jugar amb massa avantatge pel pescador.
És jugar amb massa avantatge.
Dir, des del teu telèfon tu mous el submarí perquè se'n vagi a donar voltes.
Sí.
El submarí té una càmera que va contra el teu telèfon, és a dir, tu pots estar veient el mateix que el submarí. Això és la part maca, o sigui, tu ho fas servir sí, bueno, per veure el fons marí.
Sí, com un documental al mòbil.
Com un documental de la BBC, però això amb el teu telèfon. Però clar, també porta un ham.
I a mi... Massa fàcil, eh?
És massa fàcil, massa fàcil. Per enganxar els peixos.
Déu-n'hi-do. Algun altre?
I bueno, n'hi havia molts més, és a dir, no, només amb jeans d'aquests i gadgets...
Ens estaríem 2 hores.
Ens estaríem tots els programes fins d'aquí a l'any que ve.
Perfecte, no. Tocarem altres temes. Escolta, ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve amb un altre tema.
Perfecte, a reveure.
No vindrem per aigua.
No vindràs amb paraigües. Bueno, ja us veurem. Apa, adéu.
Las venas, las arterias, no más antes la sang, no pasan lágrimas. No hi ha batit el cor, van estic com un soldat, però no hi ha ningú que m'ha fa guerra. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant, que t'has pagat i la llum era, que cara tant i prou, però s'agera la llavor. És la porta, dic, la por de què m'adius, no sé de tot, de no sobreviure. I tu que obris portes, i me toques i m'apales, i torna a tremorar com a una fulla una altra volta. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant, que t'has pagat i la llum era, que cara tant i prou, però s'agera la llavor. I tu que no me deixes, me despertes, me consoles, Ma dones foc i vent, ma portes roses. I jo sempre salcant un poc més de sol, un lloc sense fred i sense por. Me n'estic com un soldat, però no hi ha ningú que me fa guerra. Oh.